Parlem ara de la il·lusió en les persones grans. En aquesta etapa de la vida, que de vegades se n'ha dit tercera edat, i en d'altres ocasions se n'hi ha dit la segona joventut. La il·lusió segueix ben viva. Nous projectes en una jubilació, realitzar aquells viatges que mai hi havia hagut temps de fer, portar a terme aquelles activitats desitjades que en d'altra època no van ser possibles per falta de temps, com ara estudiar a la universitat, tant si és per primera vegada com si és una carrera nova. En d'altres casos, si s'entenen, la il·lusió són els nets i el temps de dedicació a ells, i un llarg etcètera. La il·lusió en les persones grans va acompanyada de l'experiència de vida que els ha ensenyat que és molt important valorar aquestes petites o grans il·lusions, que potser en d'altres moments de la vida van desaprofitar-les, no van saber viure-les com es mereixien i ara no es poden permetre el luxe de seguir desaprofitant oportunitats. La gent gran sap que cada dia de la nostra vida passen per davant nostra moltes oportunitats per atrapar il·lusions i massa sovint no ens n'adonem amoïnats en coses de vegades secundàries. La pregunta del dia seria: sabem atrapar les oportunitats de viure amb il·lusió que passen dia rere dia al nostre costat?
El camí més curt cap a la bona música. Dissabtes a les 8 del matí i diumenges a 8:45 del matí sempre ens quedarà la música. L'espai on el Departament Musical de Ràdio Estel t'ofereix el millor dels millors. Aquest dissabte, especial monogràfic de jazz. La ruta rítmica d'aquest estiu a Sempre ens quedarà la música. Dissabtes i diumenges a Ràdio Estel. Viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 4 al 14 d'octubre, Cuba, amb visita a la Verge de la Caritat del Cobre i una ruta cultural en homenatge als indians. Per més informació, truca al 93 409 27 70. Al Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70.
El rebesavi Sebastià, Damià, el meu besavi, el meu padrí Josep, Sebastià, el meu pare, i jo mateix, l'Eduard, juntament amb els meus germans. 5 generacions, 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga dels Ubac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà Ubac Organyà. Les coses ben fetes.
Ràdio Estel.
9:03 de la nit, hola Catalunya, hola Andorra. Salutacions també, com sempre, a tota la gent que ens escolteu per internet. Benvinguts al Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
Doncs demà dissabte comença el Mundial de debò. Estats Units, Mèxic, França, Croàcia, República Dominicana, Eslovènia, Espanya, Senegal, Nova Zelanda, Lituània, Sèrbia, Grècia, Turquia, Austràlia i Brasil, Argentina. Són els creuaments a vuitens de final d'aquest Mundial d'Espanya que es disputarà a les ciutats, aquests vuitens de final, a les ciutats de Madrid i Barcelona. La capital espanyola serà la seu d'Espanya i la capital catalana serà, i de fet és, la seu dels americans. Seleccions que a partir d'ara s'ho juguen tota una sola carta. Juan Antonio Arenga.
Esto ya es más bol, o sea, aquí o ganas o te vas a casa.
Doncs els vuitens de final començaran demà dissabte a les 4 de la tarda al Sant Jordi amb el partit dels Estats Units-Mèxic. Espanya jugarà a Madrid a les 10 de la nit davant del Senegal, la selecció revelació d'aquest Mundial. De fet, És la primera vegada en la seva història que passen de la primera fase. El senegalès Sitafa Sabané, jugador del Fiat Joventut, parlava, ho feia ahir, aquí, al Bàsquet al Dia.
Creo que como todo el mundo ha sorprendido bastante el equipo y para Senegal pues nunca se había pasado la parte. Esto ya de por sí es un éxito porque además es un proyecto más a medio plazo con jugadores bastante jóvenes y la meta en esta ocasión era participar y hacer un buen papel, además de aprender muchísimo de este Mundial para luego intentar reconquistar la corona africana el año que viene. España está jugando impresionante, creo que ya esto sobra decir que claramente son los favoritos. Los hermanos Gasoles están a un gran nivel. Pau está, creo que, más fresco que le hayamos visto en los últimos años. Y todo el equipo en general está muy motivado, juegan muy bien y va a ser muy, muy complicado.
Doncs està clar que el combinat espanyol és més que favorit per derrotar demà el Senegal i passar als quarts de final. De fet, en la preparació d'aquest mateix Mundial, uns i altres ja es van veure les cares i els espanyols es van emportar la victòria, es van endur el partit per 39 punts de diferència. Veurem, què passa demà. Amb Xavi Pagan a la producció.
Molt bona nit, benvinguts a una nova edició del Bàsquet al Dia. Endavant, Òscar Merino.
Ets un crac, Xavi. I Mario Ramírez al control tècnic, comencem.
Bàsquet al Dia, Òscar Merino.
Per cert, que les seleccions eliminades són Iran, Egipte, Puerto Rico, Filipines, Ucraïna, Finlàndia, Angola i Corea del Sud. Doncs amb els vuitens de final, que ja arrenquen demà, arriba l'hora de la veritat per a les 16 seleccions que han passat de la primera fase i sobretot per dues d'elles, Espanya i els Estats Units, que són les grans favorites a jugar la final que es disputarà el diumenge 14 de setembre a les 9 de la nit. Abans, però, s'han de superar tres rondes. Espanya jugarà els vuitens contra el Senegal. En quarts de final esperaria França o Croàcia. I en semifinals, els Orenga jugarien el passe a la final bé contra Sèrbia, bé contra Grècia, contra Brasil o bé contra Argentina. Aquest és el camí i són els possibles rivals que s'enfrontarien a Espanya en el camí cap a la final. Però primer cal superar el Senegal. Pot ser una selecció a priori assequible, o molt assequible, i tot i que ja la van guanyar, com deia, de 39 punts de diferència en un partit de preparació, Juan Antonio Orenga demana respecte pel rival.
El partido de la preparación no tiene nada que ver con el partido de competición. Nosotros tenemos, de momento, como siempre, un respeto por Senegal, por lo que ha conseguido ya clasificarse para esta fase. Es un equipo muy físico, con un jugador interior dominante, con un 3 que también es muy físico, que juega puesto bajo, con dos jugadores que pueden anotar, una buena dirección del base, con lo cual vamos a tener que salir muy centrados, muy preparados y ojalá salga igual de bien, pero no podemos pensar que el partido va a ser igual ni mucho menos.
Doncs el respecte que demana Orenga pel Senegal a la vegada, que això sí, també reconeix que el partit de demà de vuitens de final en cap cas és el més complicat del campionat.
Hombre, el más difícil... Creo que no, porque la entidad de los rivales, Brasil, Francia o Serbia, son equipos más contrastados a nivel internacional por la importancia del partido. Sí, porque bueno, esto ya es más bol, o sea, aquí o ganas o te vas a casa. Y por la importancia que tiene, sí, no por la dificultad del rival. En principio creo que Brasil es más fuerte que Senegal ahora mismo, o Francia.
I la gran diferència entre Espanya i la gran majoria de seleccions, si no totes, potser menys Estats Units, doncs és el fons d'armari que té Juan Antonio Orenga a la banqueta.
Te puede tener un jugador interior grande, un 3 grande, dos tiradores, un base, pero luego ahí sí, nosotros cuando entramos en quién entra del banquillo, pues puede entrar Serge, puede entrar Yul, puede entrar Marc, cualquiera de los que entra desde dentro. El nivel que tiene es similar al que ha salido y aumenta la intensidad porque lo que quiere es demostrar que quiere estar en la pista.
I escoltem també el que deia ahir Navarro, els companys de 4 després de la victòria contra Sèrbia 7-3-8-9.
Buenas sensaciones, quizá la segunda parte de hoy no ha sido todo lo buena que esperábamos, pero bueno, también es normal. Son 5 partidos en 6 días, que también tiene su desgaste. Y nada, y ahora el sábado a morir en esos octavos.
¿Qué nos dices de Senegal? ¿Os enfrentasteis ya ellos en la fase de preparación?
Bueno, es un equipo muy físico, supongo que será un partido diferente del de Canarias, me parece que fue. Ganamos bastante bien. Bueno, hay que tener mucho respeto, somos favoritos, pero siempre y cuando juguemos como sabemos, ¿no? Defendiendo, corriendo y jugando al equipo.
Doncs està clar que seria una sorpresa majúscula que el combinat espanyol quedés eliminat del Mundial d'Espanya en 8 anys de final i en mans del Senegal. I està clar que si els jugadors de la selecció ja tenien pressió en aquesta primera fase del campionat, imagineu-vos la que tindran a partir d'ara jugant-s'ho tot a una sola carta. Partit a partit, el que busquen és la final del 14 de setembre. I ens escolta ara Francisco Solano, és director del postgrau de Psicologia i Coaching en l'Esport que s'imparteix a la Universitat Abat Oliva i al Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. Senyor Solano, bona nit, buenas noches.
Sí, hola, buenas noches.
A un dia de jugar este partido que ara comentábamos, octavos de final, si pudiera, ¿qué les diría, no?, a los jugadores de la selección española?
Hombre, yo con todos los respetos decir como psicólogo creo que hay que decir en estos casos muy poquita cosa, puesto que el líder del equipo, el que debe hablar es el entrenador. Los psicólogos deportivos estamos como un paso por detrás de los entrenadores para ayudar a los entrenadores a dinamizar el grupo, pero no es tanto la charla directa del psicólogo como la del entrenador. La que realmente tiene peso es la del líder, que es natural, que es el entrenador, ¿no? Supongo que el equipo de técnico de la selección, que tiene excelente preparación en todos los aspectos, están hablando de concentrarse en lo inmediato, en cómo hacer un buen partido, en interpretar que el partido pasado es la historia y que ahora es otro nivel de competición, y que todo el equipo tiene que dar un paso adelante en concentración en el partido. Supongo que con el nivel de trabajo que llevan, esto es más que suficiente,
¿eh? Exacto, exacto. Pero sí que es cierto que cada vez más el deporte profesional, los equipos profesionales cuentan con un psicólogo deportivo en sus filas.
Sí, afortunadamente es algo que se está descubriendo, que junto al entrenamiento físico, técnico y táctico, el complemento ideal es la preparación psicológica. Entendiendo por preparación psicológica la preparación puramente a nivel de pensamientos, que piensa un jugador antes de competir, cómo lo vive a nivel emocional, si lo vive con deseo, si lo vive con ansiedad, y finalmente qué es lo que hace cuando juega, es decir, pensamiento, emoción y conducta, el ver el objetivo, desear competir y rendir cuando hay que rendir. Esos son los tres ejes fundamentales, ¿no?
¿Es igual de importante el aspecto físico, el táctico, el psicológico o cómo los colocaría?
Yo creo que a nivel de preparación, en una fase previa de preparación, todos son importantes, porque son cuatro aspectos que equilibran el rendimiento de cualquier deportista. Otra cosa es que en un momento determinado de una competición, la competición exige algo más de aspectos técnicos, algo más de aspectos físicos, dependiendo del momento, o simplemente una capacidad de superación mental, en este caso de aspectos psicológicos, ¿no? Sobre todo cuando los equipos prevén que van ganando y de pronto empiezan a ir abajo en los tanteos, es cuando ahí se ve pues más la preparación, digamos, desde el punto de vista mental y emocional para superar las adversidades, ¿no? La psicológica. Sin embargo, hay equipos que, bueno, pues que tienen un derroche de energía física, como pasa con Estados Unidos, es que su preparación física está muy por encima de la mayoría, y ese es el factor que está siendo determinante, ¿no? No es que no sepan jugar igual que los demás, pero sí que es un factor que comparativamente con los demás equipos, claro, hay unas diferencias enormes a la hora de competir.
Y hay que saber jugar con esa presión, quizá intuyo más España jugando en casa, ¿no? Y encima en un partido como el de mañana, donde todo el mundo le da como favorito y sería un sorpresón que perdieran, ¿no?
Sí, pero yo creo que en este caso hay que ver un poco cómo ha trabajado cada equipo, ¿no? España cuenta con un equipo de jugadores muy experimentados en este tipo de competiciones, saben cuándo son los momentos claves, son jugadores, la mayoría muy experimentados en Europa y en la NBA, y saben cuándo es llenar el dolor de pecho en una competición. Por lo tanto, saben controlar esa euforia. En este caso, yo creo que jugar en casa está siendo un factor de motivación, porque es un factor que está influyendo en el deseo de competir. Porque estamos viendo en cada partido es un equipo de jugadores y un equipo técnico que están deseando competir. Lo cual quiere decir que no lo viven con angustia, sino que lo viven disfrutando, ¿no? Y esa es la mejor definición de un jugador de alto rendimiento, que disfruta con la competición, ¿no?
Uh-huh. Pero también es cierto que se puede venir en contra eso, ¿no? El hecho de jugar en casa.
Bueno, yo creo que el ir en contra es cuando el equipo pierde la concentración en lo que está haciendo. Porque con una afición como la que están teniendo en los partidos en casa, hombre, esto lleva en volandas a cualquier equipo. Yo creo que el equipo ha de estar concentrado. Hombre, el mayor peligro no es jugar en casa, el mayor peligro es perder la concentración de lo que está ocurriendo. Uh-huh. El partido, el momento, la situación, qué hay que hacer en cada momento, ¿no? Y eso yo creo que ahí, para mí, creo que es un trabajo excelente el que está haciendo el equipo técnico de la selección española, porque cuentan con una preparación excelente, trabajan durante 12 meses al año para llegar a estos momentos de la competición en las mejores condiciones y saben medir y leer muy bien en qué momento estamos y qué hay que hacer en cada situación. En eso yo creo que hemos de confiar mucho en la preparación de nuestro equipo.
Pues dicho, queda Francisco Solano, es el director del posgrado en psicología y coaching en el deporte que se imparte en la Universidad Tabat Oliva y el Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña. Gracias por pasar hoy por el Bàsquet al Dia. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Connecta amb nosaltres. Busca Bàsquet al Dia al Facebook i al Twitter. Envia'ns un correu a basquetaldia@radioestel.cat o truca als telèfons del directe 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Esperem els teus comentaris.
Esforç. Imaginació. Aquí. T'emociona el bàsquet? Ets un bàsquet lover. El bàsquet és ple de persones que troben en el que estimen l'energia per continuar. Endesa, energia per la vida. Empresa col·laboradora amb la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Doncs recordeu, demà a les 4 de la tarda al Sant Jordi, Estats Units, Mèxic, obren el foc dels vuitens de final. Els mexicans feia 40 anys, que no es classificaven, i el Tor d'Espanya arribarà a les 10 de la nit, i contra el Senegal, els africans, és la primera vegada a la seva història que passen de la primera fase. Periodista de l'esportiu, Xavi Ballesteros. Hola, Xavi, bona nit.
Molt bona nit.
Juan Orenga, que demana respecte pel Senegal, però a la vegada també reconeix que el partit de demà, òbviament, no és el més difícil ni el més complicat del campionat.
Home, hem de pensar, Òscar, que si fa només 3 setmanes va haver el partit de preparació a les Palmes de Gran Canària en el que seríem els mateixos protagonistes, llavors Espanya va guanyar de 39 punts. És impossible, impossible, tot i la presència del company de Ricky Rubio als Timberwolves, dient el fet que hi pugui haver una sorpresa. Jo estic d'acord amb el que comentaves ara mateix de l'aspecte de Mèxic, de seleccions que o no havien estat mai als vuitens de final, o no havien passat ronda, o els hi ha costat molt, però és que, clar, estem parlant d'una competició on de 6 equips passen 4, no? Per tant, només que estiguis encertat en el partit que jugues contra el rival directe, et classifiques. Jo em sembla que, evidentment, Espanya, tenint en compte no només les perspectives i l'objectiu que té de guanyar aquest campionat, els vuitens de final han de ser una miqueta el tràmit, però sobretot ha de servir també perquè els jugadors que estan acumulant tants minuts, doncs potser sí, un moment de descansar, que no va ser el dia de Sèrbia.
Home, ja va ser sorprenent que ahir Pau Gasol jugués tants minuts, per exemple, no? El que tu comentaves ara, contra Sèrbia.
Home, Marc Gasol i Pau Gasol, els germans, van jugar 28 minuts de mitjana, dos jugadors que, evidentment, estan acostumats a jugar molts partits a la NBA, però em sembla que és innecessari, inoportú també, tenint en compte que tens jugadors a la banqueta que, com és el cas de Felipe Ríos, d'Abrines, no diré tant de Claver, perquè és un jugador que no es confia en ell, però que podrien haver entrat en la rotació, no només en les posicions de pivot, no? Per tant, jo em sembla que, evidentment, que els jugadors tenen molt a dir, que manen molt, que volen jugar, que Pau Gasol vol ser el millor jugador i que, per tant, està a pista i vol fer números, però està clar que s'ha de gestionar, perquè l'important, en el fons, és el títol.
Escolta, Xavi, si demà hi hagués sorpresa, és impossible, partida impossible, però seria pitjor que el que va fer Angola el 92, no?
Sí, però és que, a més, el que va passar el 92 amb els Jocs Olímpics a l'Angolazo, aquella selecció d'Espanya realment...
No té res a veure amb l'actual, vaja.
Estem parlant de, sense treure cap mèrit a ningú, que hi havia Santi Aldama, que hi havia jugadors de molt baix nivell, no? Epi en el tram final, i em sembla que ara mateix la selecció espanyola no només està amb els millors jugadors, no només està amb jugadors NBA, sinó que a més a més estan en el moment més madur de la seva carrera, no? És el cas de Rudi, però sobretot el cas de Navarro, dels germans Gasol, que estan marcant diferències també a la NBA. Per tant, no només estem parlant de que són jugadors NBA, sinó que són referents de la Lliga Nord-Americana. I em sembla que la selecció, sense treure mèrit a Orenga, però juga sola, i veurem en el moment si és que arriba en què hi ha d'haver-hi una gestió des de la banqueta com es porta tot plegat.
Arrel del que ara comentes, Xavi, aquesta selecció, l'actual, la d'avui, és millor que la del 2006?
Per mi sí. Per mi, totalment... penso que és pel tipus de jugadors que hi ha, evidentment el rol i el paper que tenen individualment és molt més important ara que llavors, però és que a més jo em sembla que han aconseguit una cosa que fins ara era un problema, i és que saben jugar en equip. Vull dir que tothom està com hem de posar tot per l'equip, no? I això sí que és important, i això sí que és un treball dels mateixos jugadors. No hi ha la necessitat individualment, i deixaríem a la part el tema de Pau Gasol, que ve d'una temporada on en els Lakers van fer fatal i ell també ha tingut part de culpa, tot i la lesió, però la resta estan tots per la labor de fer un equip, no? Els que són suplents tenen molt clar que són suplents i, per tant, no exigeixen res, ni Aurines, ni Claver, ni Felipe. En l'únic cas que hi ha una mica de dubte, que és el cas de la posició de base, doncs els debats que s'han generat entorn a que si Calderón ha de jugar més o menys, tot i que Ricky està jugant a un nivell que em sembla que no fa falta que hi hagi debat, però tot i així n'hi ha hagut que si Calderón ha de jugar més o menys, però és que són 12 jugadors, no poden jugar tots, i els que tenen el paper de titular tenen molt clar que són els titulars, i els que són els suplents tenen molt clar que són els suplents, no? Per tant, les rotacions, en aquest sentit, està tot molt après.
De les que s'han quedat fora, Iran, Egipte, Puerto Rico, Filipines, Ucraïna, Finlàndia, Angola i Corea del Sud, alguna sorpresa o més o menys
per mi no.
Preveure,
s'ha parlat molt de Finlàndia, del paper de Finlàndia, del que pot suposar pel país, de l'explosió, també del fet de que a Filipines doncs, també hi hagi molt de suport amb el bàsquet, però les seleccions que queda fora realment és perquè són les més dolentes. N'hi han d'altres, com és el cas de Senegal, que també han entrat i que potser doncs, no estan al nivell, però és que estem parlant de 24 seleccions mundials i em sembla que ara mateix no hi ha en el bàsquet actual tants jugadors bons com per fer 24 seleccions de primer nivell. I a més, si això hi afegim que hi falten jugadors de referència, no cal parlar només de Parker, de Ginobili, d'Espanulis, llavors estem parlant de que la competició per mi està magnificada, no? Sota el meu punt de vista, jo faria una competició amb menys seleccions, tot i que ja hem vist que de cara al Mundial d'aquí 4 anys, en lloc de ser 24 seleccions, el que es vol aprovar ja és que en siguin 32.
Acabo. Tot el que no sigui Espanya-Estats Units a la final, seria una sorpresa?
Sí, seria una sorpresa majúscula. Tot i que la semifinal s'entreveu que pugui ser Brasil, tot i que ara en els vuitens ja es troba amb Argentina i per tant pot passar de tot, el que està clar és que en condicions normals, pel nivell de joc, no hi ha color, no? Veurem què passa si alguna de les seleccions, com és el cas de Brasil, si Brasil va passant, doncs a un sol partit semifinals, està clar que la pressió seria totalment per Espanya, no? I llavors veuríem què passa i, evidentment, no tindria res a veure amb el que va passar en el partit de la fase prèvia. Però, de totes maneres, a 40 minuts és molt difícil que una selecció pugui arribar a aguantar el ritme, sobretot de joc que està mantenint Espanya.
Sí, sí, en tot cas, sí, potser sembla, no?, que el quadre d'Espanya pot ser una mica més complicat que el dels Estats Units, però vaja, que una i altra sí o sí s'haurien de veure les cares a la gran final del 14 de setembre. Xavier Ballesteros, company de l'Esportiu, un plaer escoltar-te aquí al Bàsquet al Dia. Cuida't.
Igualment, a vosaltres, molta sort aquesta temporada.
I abans de tancar amb el Mundial d'Espanya, comentar, per exemple, que la FIBA ha realitzat més de 170 controls antidopatge durant la primera fase. Dani Santiago, jugador porto-riqueny, ex de Barça o Unicaja, ha comunicat que deixa la selecció. Que sapigueu que demà i diumenge al Moll de Bosch i Alsina de Barcelona 3x3 amb els millors jugadors d'Estats Units i agendes del bàsquet, entre moltes altres activitats. I la selecció espanyola femenina, vigent campiona d'Europa, segueix preparant el seu Mundial, el de Turquia, que es disputarà del 27 de setembre al 5 d'octubre. Ahir derrotaven a Sèrbia i avui han fet el mateix amb el Japó per 68-55, per cert. Hi ha molta presència catalana, que ara el cas és Núria Martínez, Laia Palau, Marta Xargay, Sílvia Domínguez, Anna Cruz, Cindy Lima, Lucy Pasqua i l'entrenador, Lucas Mondelo. Més coses.
Esforç. Imaginació. Aquí. T'emociona el bàsquet? Ets un bàsquet lover. El bàsquet és ple de persones que troben en el que estimen l'energia per continuar. Endesa. Energia per la vida. Empresa col·laboradora amb la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Bàsquet al dia.
I pel que fa a la Lliga Endesa, els equips segueixen de pretemporada disputant els seus partits de preparació. Avui, de fet, en aquests moments està jugant un Bruixador Manresa Morabanc Andorra. El Barça jugarà diumenge el seu primer partit de pretemporada contra el Fiat Joventut. Boqui Nachbar parla dels objectius de cara aquest nou curs, tot i que reconeix que amb les noves incorporacions l'equip necessitarà alguns ajustos. Les fites, diu, són les de sempre, poder optar a tots els títols.
The goals for this club never change.
Els objectius per aquest club no canvien mai, òbviament. Es tracta d'optar a tots els títols. L'equip és una mica diferent i estic segur que necessitarem fer alguns ajustos en aquest inici de temporada. El que hem de fer és mantenir la mentalitat guanyadora que teníem a finals del curs passat. És un punt fort molt important que tenim i l'hem de valorar i aprofitar. Els que vam arribar nous la temporada passada ja hem entès què vol dir jugar al Barça. Per això, aquest curs nou serà molt més fàcil per nosaltres.
I tot i les baixes que té l'equip respecte a la temporada passada, Nachbar considera que amb les noves incorporacions el club ha sabut suplir-les amb escreix.
Ho farem molt bé, ho crec de veritat. Crec que de tots els jugadors que hem perdut se n'han trobat bons substituts. Estic segur que la direcció esportiva i l'entrenador saben molt bé el que es fan i els jugadors creiem en ells i els donem el nostre suport. Estem segurs i confiats de que tornarem a estar al màxim nivell a l'altra vegada, lluitant per les primeres posicions, tant a l'ACB com a l'Eurolliga.
I a Badalona, el Fiat Joventut, el seu president, Jordi Villacampa, parla de la campanya de socis 2014-2015.
Hola, sí. Com cada any, doncs, intentem llançar una campanya d'abonats, de socis, per fidelitzar els que ja tenim i per fer-ne de nous. Com tu deies, és la cinquena campanya que mantenim els preus i aquest any hem incidit en dues coses, bàsicament. Un motiu de la campanya és fer un acte social amb el racisme esportiu, sobretot, i hem jugat amb la frase de jo no sóc negre, sóc verd i negre. No vol dir que no siguin negres els que ho són, però són verd i negres, o sigui, són més que negres. No? I amb aquest joc de paraules hem intentat, d'alguna manera, també afegir-nos a la campanya d'aturar el racisme a l'esport. Sí, llavors, una línia seria aquesta, el leitmotiv de la campanya, que seria aquesta que t'he dit, i per l'altre cantó hem estat treballant amb diferents entitats, sobretot amb els principals sponsors nostres, per arribar a acords amb ells, per donar facilitats als abonats, als socis que estiguin, de poder gaudir d'aquests avantatges. També és veritat que hem fet una cosa nova, jo crec que és molt important i molt bona, que és un nou finançament del carnet. Entenem les dificultats econòmiques perquè estan passant tothom i el club fins ara assumia un finançament de 3 i 5 mesos, sense cap cost, per part del club, i ara ens hem afegit amb una entitat financera nova, que és la Caixa, que poden finançar 3, 6 i 9 mesos. Amb la qual crec que el desou de les famílies, doncs, amb això es notarà bastant i tindrà més facilitats per poder-se donar l'alta de soci de la penya. Entre altres moltes coses, que dintre d'aquest fulletó que he portat aquí, doncs, que hi són. No? Per exemple, doncs, els aturats tindran un 50% de descompte, també hem pensat amb els homes que ja estan jubilats i prejubilats, hem pensat amb els nens petits, amb les famílies numeroses, tot això doncs, queda reflectit amb si volen passar algú per les oficines, doncs explicaran molt millor, però una vegada una mica els trets és fidelitzar el soci, que el soci estigui content i també que sàpiga que el club és conscient de les dificultats que entranya avui en dia doncs, fer una despesa, en qualsevol cas, però en aquest cas particular, de ser soci i de la penya.
Doncs és la campanya de socis de la penya del Fiat Joventut 2014-2015. Encara dic que Ivan Torinos és el nou director esportiu del segle XXI, substitució de Ramon Giordano. Deixem aquí. Dilluns tornem amb més bàsquet al dia a partir de les 9 de la nit. Bon cap de setmana, vagi bé.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.